Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dilluns, 16 de gener de 2023, quan comencem una nova setmana, i ho farem fent-nos ressò del darrer cap de setmana esportiu. Un cap de setmana que no ens ha deixat massa bons resultats pels principals equips de les principals categories. El Futbol Club Vilafranca empatava a una casa davant la Muntanyesa aquest diumenge en aquest partit de la 17a jornada de competició. Un punt que manté l'equip fora de les posicions de descens, però no massa lluny, ara mateix amb un marge de 3 sobre el Badalona, que és el primer equip en aquesta zona vermella. D'altra banda, a l'Hockey Lliga també parlarem dels diferents partits dels equips alpenadesencs i ens centrarem en aquesta derrota del Patí Vilafranca a la pista de l'Alcoi, derrota per 5-2 en un partit molt més disputat del que diu el resultat. Uns últims minuts fatídics van castigar el Vilafranca, que va acabar sense porter. D'altra banda, el Noia sí que guanyava, ho feia per 5-0 davant el Girona, i també en el programa d'avui repassarem el que ha estat la jornada del bàsquet, la primera jornada de l'any 2023.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
I quan passen 6 minuts de 2:15 del migdia, comencem el programa d'avui i ho farem parlant de la tercera divisió. D'aquí una estona xerrarem amb el nostre company Xavi González per analitzar el que ha estat la jornada de l'Hockey Lliga, però avui comencem parlant de futbol i d'aquesta jornada que ens ha deixat aquest empat a 1 del Futbol Club Vilafranca en aquest partit a casa, primer partit com a local d'aquest nou any. Es disputava la primera jornada d'aquest 2023 el passat cap de setmana, recordem, amb aquest empat a 0 al municipal Xevi Ramon de Vilassar. Segon empat consecutiu, segon empat en aquest any, i el Vilafranca que trencava, això sí, una ratxa nefasta pel que fa als resultats a casa. De moment l'equip només suma una victòria com a local aquesta temporada, la que aconseguia la primera jornada de competició, concretament contra el Vilassar. I a més, aquest és el tercer partit en què el Degà Penedesenc que aconsegueix veure porteria davant la seva afició. Per tant, a casa aquest Vilafranca que no s'està trobant gens còmode. Després sentirem les valoracions de l'entrenador, però també Cristian García doncs apuntava com un dels motius d'aquest rendiment molt inferior del Vilafranca a casa a la gespa d'aquest municipal. Ho sentirem tot seguit, però primer repassem una mica com va ser aquest duel contra la Muntanyesa, un partit que començava prou bé pels penedesencs, que als 20 minuts s'avançaven amb el gol d'Alexis García. Alexis García que marcava assistència d'Aixot, que posava una pilota a l'àrea petita perquè el davanter, ara mateix màxim golejador de l'equip, avancés al Vilafranca. Un equip, el de Cristian García, que es va salvar durant la primera meitat, i és que la Muntanyesa va reaccionar bé al gol inicial dels penedesencs, i De Sande, el central del Vilafranca, salvava sobre la línia un bon intent de Saner. A tocar del descans, novament, la Muntanyesa es quedava molt a prop d'empatar el partit amb un intent de gol olímpic que el porter Pablo Chacón salvava sobre la línia. Novament, dues ocasions molt clares per l'equip de Nou Barris. Dèiem, Pablo Chacón com a porter del Vilafranca en aquest partit, i és que Toni Casamayor va estar a la banqueta durant els 90 minuts. El jove porter, Pablo Chacón, va sortir de titular. El millor del primer temps, sense cap mena de dubte, va ser aquesta victòria momentània, amb la qual s'arribava a la mitja part, ja que en l'aspecte de lesions el Vilafranca es va veure novament perjudicat. A la mitja hora, Miqui Puerto marxava lesionat, i al minut 2 de la segona meitat, Alexis García, l'autor del gol, també agafava el camí a la banqueta perquè tenia una lesió. Per tant, aquesta plaga de lesions que està afectant i de quina manera el Vilafranca al llarg de tota la temporada. Recordem que en aquest partit tampoc formava David Toro, el fins aleshores màxim golejador, per la seva recaiguda en les seves molèsties als isquiotibials. Al 12 minuts de la segona meitat, la muntanyesa empatava aquest partit amb gol de Fabio Osorio, que aprofitava una bona centrada de Pedro Bilbao des de la banda dreta. Amb aquest gol assignava l'1-1 definitiu i que ja no es tornaria a moure, tot i que la muntanyesa va disposar d'alguna altra ocasió per avançar-se en el marcador i emportar-se els 3 punts. Per tant, un punt que es dona per bo, tot i que Cristian García somiava amb aquesta segona victòria de la temporada a casa davant la seva afició. S'haurà d'esperar, i recordem que el proper cap de setmana el Vilafranca visita a l'Europa, desplaçament al Nou Sardenya per enfrontar-se a l'actual líder de la categoria, una Europa que sumava aquest cap de setmana la seva 13a victòria del curs i, a més, suma prop de 700 minuts sense encaixar un gol. Repte complicat el que es presenta a partir d'aquest proper cap de setmana, però tots els partits s'han de jugar. Escoltem ara les valoracions del tècnic del Futbol Club Vilafranca, de Cristian García.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar, sobre todo la primera parte, que estuvimos bien. Sabemos que es un equipo que en el defensivo estaba bien, lo hemos puesto por delante del marcador, pero bueno, la segunda parte, con el contratiempo de Alexi, el contratiempo de Arnau, el de Bona, además, bueno, al final, como dirían, nos crecen los enanos. Hemos rescatado un punto que, contra un equipo que está en la parte de arriba, es muy bueno, pero bueno, al final las sensaciones son malas porque al final no jugamos a lo que queremos y luego la segunda parte, a nivel físico, han sido muy superiores a nosotros.
Què li ha passat amb l'Alexis? Perquè han començat la segona part que ha entrat, però ha passat un minut o dos minuts que hi ha hagut aquest canvi.
Sí, le molesta, tenía molestias en isquio, igual que Puerto, igual que Bona. Bueno, al final, si miras atrás, tenemos 10 lesionados. Parte seguramente será culpa nuestra, pero bueno, el campo no ayuda. La verdad que entrenar todos los días en esto no ayuda y al final es lo que tenemos. Y para jugar al fútbol pues cuesta mucho más.
¿Qué es lo que realmente le pasa al Vilafranca? ¿Qué pasa? ¿Por qué ya están lesionados?
Si lo supiera, pondría remedio. Al final es, no sé, le damos vueltas, pero bueno, es una situación complicada porque al final no tiene recursos. Al final hoy hemos venido con 17, está jugando Arnau al final por circunstancias del equipo, pero bueno, una y otra. Al final no nos podemos quejar más, es pensar en Europa e intentar sacar puntos porque todo el mundo suma puntos.
I avui davant de la muntanyesa, un partit en el qual la primera part jo crec que ha estat força bé, que s'ha avançat amb aquest gol i amb aquesta jugada per part de la part ofensiva del conjunt del Vilafranca amb l'arribada d'Alexis marcant el gol. A la segona, sí que és veritat, amb el que comentaves, no? El contratemps que ha tingut dels altres jugadors, doncs pràcticament no hem arribat a la porteria de la muntanyesa.
Sí, la verdad que la segunda parte nos ha costado muchísimo, no hemos encontrado el fútbol, pero al final por las bajas y demás no hemos sido constantes, pero bueno, también hemos regalado el gol. Yo creo que de una jugada de falta de un centro lateral no nos pueden meter el gol, ya cuando tienes 1-0 y sabes que tienes que defender eso, pues bueno, hay partidos que toca eso, pero no somos capaces y al final por eso estamos en la situación que estamos.
I de cara doncs, a la setmana que ve, jo no sé si és que es pot afegir algun jugador més o...
A dia d'avui estan... Los que siguen de baja seguiran y no recuperamos nada a dia d'avui.
I la recuperació tampoc de Víctor Iri tampoc?
No.
I la setmana que ve davant del líder de la categoria?
Bueno, pues iremos allí con los que podamos, intentar hacer nuestro fútbol y bueno, al final ya no... Nadie nos va a venir a regalar nada, eso está clarísimo.
¿Y cómo trobam els jugadors? ¿Cómo has vist el vestuari després d'aquest empat davant de la muntanyesa?
Bueno, pues están un poco fundidos, al final han sufrido en el campo y lo hemos pasado mal. La segunda parte, al final, tampoco es que hayan tenido muchas ocasiones de gol, pero bueno, nos han estresado mucho, no hemos hecho nuestro fútbol y cabizbajo, pues al final tanta gente lesionada no somos capaces de mantener el ritmo.
Jo insisteixo, igual som molt passats pel tema de les lesions. Pot ser que sigui per la pressió de la situació en la qual es troba el Vilafranca?
Bueno, al final no, porque pasaba antes, después y durante, ¿no? Al final viene durante, si haces una estadística creo que de las lesiones, llevamos 14 musculares y si sumas ahora las dos, pues 16, son muchas.
¿Y quina solució trobam això?
Nada, pues intentar darle vueltas, bajar la carga de trabajo, irnos a entrenar a Espirai o algo, buscaremos algo con una solución.
Molt bé, Cristian, doncs moltíssima sort de cara a la setmana que ve. Per què no? Podria haver aquesta sorpresa al camp del líder.
Eso está claro, al final son 11 contra 11 y iremos a ganar.
doncs, realment preocupació, no?, per aquest aspecte de les lesions que està afectant el Futbol Club Vilafranca en el que portem de temporada. Per exemple, la convocatòria d'aquest cap de setmana, el partit contra la Muntanyesa, era de 17 jugadors. Per tant, un nombre bastant reduït, i tenint en compte que durant el partit encara es van lesionar més homes de Cristian García, doncs la cosa es complicava pel Vilafranca, que a més doncs, jugava amb molts jugadors joves, com per exemple Arnau Villanueva, el qual escoltàvem la setmana passada en la prèvia d'aquest partit. 1-1 davant la Muntanyesa. Repassem tot seguit els resultats d'aquesta jornada de tercera divisió i també com queda la classificació. Doncs anem amb els marcadors. Tona 2, l'Hospitalet 2, Grama 1, Vilassar 2, Rapitenca 1, Sant Cristòbal 0, Castelldefels 2, Sants 0, Pobla de Mafumet 1, Sant Andreu 2, Girona B 0, Europa 1 i Peralada 1, Badalona 1. L'Europa, com dèiem, que no fallava en aquest compromís a Riudarenes abans de rebre la visita del Vilafranca. L'Europa es manté com a líder amb 42 punts, segona posició pel Sant Andreu amb 34, 31 pel Sant Cristòbal, 30 per la Muntanyesa i 27 pel Peralada, que tanca les posicions de play-off. 26 pel Castelldefels, 24 per l'Hospitalet, 23 pel Girona B i 21 per Pobla de Mafumet i Tona. En l'onzena posició trobem el Vilafranca amb 18 punts, també amb 18 el Sants, 17 per la Grama, i en posicions de descens el Badalona amb 15 punts, 14 pel Vilassar i 13 per la Rapitenca, que sumava aquesta sorprenent victòria davant el Sant Cristòbal, recordem, davant el tercer classificat, i un equip que no havia perdut des del compromís de la primera jornada. Per tant, la gran sorpresa d'aquesta jornada que l'ha protagonitzat el cué de la categoria. Tanquem aquest repàs a la tercera divisió, recordant que aquest diumenge a les 12 del migdia, Europa Futbol Club Vilafranca, en directe a aquesta casa.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. És temps de poda. A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil ASA 65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem una altra. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a les 9 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Contacta amb nosaltres a parlemdhoquei@gmail.com i a les xarxes socials twitter.com/parlemdhoquei i facebook.com/parlemdhoquei. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Doncs seguim en directe, ara mateix passen 2 minuts de 2:45 del migdia i parlem ara d'hoquei patins. Saludarem d'aquí uns instants al nostre company Xavi González per repassar el que ha estat aquesta darrera jornada. Un cap de setmana en el qual el Patí Vilafranca doncs, no ha pogut trencar aquesta ratxa i sumava una nova derrota. Derrota per 5-2 a la pista de l'Alcoi, al pavelló Francisco Laporta, un partit que es va poder seguir en directe per Ràdio Vilafranca. Un Patí que ho va intentar, que fins i tot es va començar avançant el marcador amb gol de Roger Martí. A inicis de la segona meitat, els locals capgiraven el marcador amb dos penals que disposava l'equip de l'Alcoi. El primer l'aturava Xus Fernández, en segona instància Domínguez no fallava i situava el 2-1. Morales feia el 3-1. Joan Vázquez situava novament el Patí a un gol amb el 3-2, a 3 minuts i mig pel final. I aquí començava ja doncs, la polèmica, aquests 2 minuts tan polèmics pel Vilafranca, amb una directa que llançava l'equip de l'Alcoi i que aturava Xus Fernández. Li quedava la bola en una zona compromesa i el porter sortia de la seva zona perquè el joc s'aturés, perquè els àrbitres aturessin aquest partit. L'àrbitre va considerar que no tocava la bola fora de l'àrea i Morales aprofitava el refús per fer el 4-2. Unes protestes de Chus Fernández que van acabar amb la blava pel porter i també pel seu substitut, per Pol Ferrer, que va entrar abans de temps a la pista i per aquesta situació també veia la blava. Per tant, 2 minuts d'exclusió. Els 2 últims minuts de partit, el Vilafranca es quedava amb la porteria buida. Saludem ara el nostre company Xavi González. Xavi, bona tarda.
Què tal, Eric? Bona tarda.
Doncs molt bé, ja per aquí, per Vilafranca, vam estar allà al COI, vaja.
Viatge llampec, eh?
Sí, viatge llampec, una llàstima que un partit tan competit i en el qual estàs allà lluitant fins al final, aquells d'últims 2 minuts et condemnin i t'acabis emportant 5 gols. No sé com ho vas veure, tu.
Partits molt semblants, n'hem vist uns quants, també abans ho comentava, Amèric, aquesta temporada, no, ja no sé si la sort, l'encert o el que sigui, no ha acompanyat el Vilafranca. Sense anar més lluny, el partit de la primera volta amb el COI també es va perdre 2-4, però el Vilafranca va tenir opcions. Clar, si anem buscant partits, a Caldes, más de lo mismo, no? Va tenir opcions. Aquí amb el Girona també, no? Detalls que castiguen el Vilafranca, i que al final et condemnen, no? I això que quan s'arrossega ja de tantes jornades, doncs és un pes que cada cop es fa més gran, podríem dir, no? Home, és llàstima que aquest dissabte, i tu vas veure en directe, aquests últims minuts que se t'escapin d'aquesta manera, no? Quan tornes a estar en el partit per treure alguna cosa de positiu, no? És llàstima, la veritat, al final no saps ben bé com titular i com resumir-ho, no? d'una manera curta.
És, d'alguna manera, doncs, quedar-se allà a tocar, almenys d'un empat, perquè l'opció de l'empat existia ja amb el 2-1, després et fan el tercer, reacciones amb el 3-2 i aquests...
Crec que hi ha un pal, també, una bola al pal,
sí,
em sembla.
Sí, bola al pal, sí.
Clar, la sort o l'encert? És sí. Aquesta la qüestió, no? Bé, sí, és una llàstima.
I després aquesta situació de quedar-se també sense porter, que d'alguna manera doncs és una mica insòlita. Bé, Xus Fernández va veure la blava per protestar, i després Pol Ferrer, per alguna d'aquelles situacions que no s'acostumen a donar, i és que entrava a la pista abans de temps, era així, no?
Exacte, el que passa que aquí també hauria de saber-se els detalls, no? Si Pol Ferrer... O sigui, si el Xus veu la blava, no? Per tant, ha de sortir un jugador i el porter aleshores ha d'entrar, no? No es pot quedar l'equip sense porter. Una mica la coordinació, diguéssim, entre la banqueta i els jugadors, de dir, ei, tu surts, no?, que entra el Pol... Són moments crítics de nervis, m'imagino, no?, al final del partit, tot s'ajunta i al final... tot acaba sortint malament, per dir una cosa.
I que tampoc va ser... La blava no va ser mostrada a Pol Ferrer de manera immediata, és a dir, portava una bona estona ja trepitjant la pista perquè estaven els àrbitres conversant amb la banqueta i en un moment donat, doncs, un dels col·legiats es va adonar de la situació i va treure la blava, però no va ser instantani que el saltar Pol Ferrer a la pista i no estem parlant d'anar a la seva posició sota pals, és a dir, era allà al costat de banquetes.
Doncs, què passa, Eric?
Va haver aquest timing també, no?
Sí, però jo crec que aquesta situació la controla més l'àrbitre que està a la taula. I et donaré un exemple. Fa 2 temporades a Palafrugell, recordo, Joan Vázquez entra abans a pista que surti un jugador del Vilafranca i la taula adverteix als àrbitres que no se n'havien adonat que ha entrat abans i, per tant, és blava i va rebre la blava. I crec que aquest podria ser una situació molt semblant que els àrbitres no se n'adonessin de bon començament i la taula advertís, ei, ha entrat abans que no surti el jugador i, per tant, per això aquesta tranquil·litat i, pam, blava, no, diguéssim. Jo imagino que va anar per aquí la cosa.
I també, com no acostumen a passar, doncs també pillen a tothom una mica de sorpresa, imagino.
Sí, perquè llavors ja no saps, no? El reglament, has de buscar el reglament.
Clar, és que fins i tot en el moment doncs, et sorprèn. Jo, a la transmissió, doncs, jo mateix no ho entenia. Pensava que Pol Ferrer potser havia dit alguna cosa a l'àrbitre, però no, res d'això.
Pol, Pobre Pol.
Pobre Pol, pobre Pol, que no va tenir temps ni de jugar. Doncs el Vilafranca, que segueix en aquesta última posició, i dissabte rep la visita del Calafell.
Sí, sí. Bé, un altre partit més amb el Calafell, no? Aquest any se n'han jugat
uns quants
de Lliga Catalana, exacte, i la Lliga i el torneig de la Solidària dels Serveis Mèdics Penedès, uns quants. Bé, al final ja és allò de dir, tots els partits s'han de jugar, no?, evidentment. S'han de jugar i és una altra història i bueno, la Franca surt amb empat a zero i, per tant, ha d'anar a competir. I bé, amb una incorporació nova, no?
Sí, t'anava a comentar un dels temes, que comencem la setmana amb fitxatge, amb Gerard de Sibate, que arriba procedent del Reus Deportiu, jugava el seu filial a la Nacional Catalana, i és el màxim golejador, amb 13 gols en 11 partits. Un Reus que està a la zona alta de la classificació, és líder, i que, de fet, doncs, jugava aquest mateix cap de setmana partit contra el Capellades del nostre Jaume Bové.
Sí, un jove de 21 anys, bé, veurem què pot aportar, si pot aportar el gol que està tenint amb el Nacional Catalana. És un jugador amb qualitat, és un jugador que segurament la temporada que ve ja el veurem amb el primer equip del Reus, segurament, i m'imagino que Jordi García, doncs, bueno, l'ha cedit al Vilafranca amb la bona relació que hi ha i pensant, doncs, de foguejar aquest jove jugador ja mirant per la temporada que ve.
Doncs sí, aquesta avançala, no?, de cara a la propera temporada, que tingui els seus primers, la seva primera experiència a Hockey Lliga, va debutar precisament contra el Vilafranca en aquell primer partit en aquells primers partits de la temporada.
Amb un 6-0 contra el Vilafranca, sí, els últims minuts Jordi García li va donar uns quants minuts amb aquest jove jugador de la cantera reusenca. Sí, sí, correcte.
I ràpidament, abans de tancar el capítol d'hoquei, el Noia, doncs, segueix amb aquesta bona ratxa, tot i la derrota de la setmana passada contra el Voltregà, contra el Girona sense sorpreses, 5-0, i es manté, doncs, en aquesta tercera posició, a dos del Liceu, que és ara mateix segon. Bé, l'equip de Pere Bàries, que segueix amb aquesta bona dinàmica.
Lluitant per aquesta segona plaça, és el gran objectiu, i allà hi està. Per tant, veurem una segona volta divertida, si més no per aquesta segona plaça que serà competida.
Xavi, doncs moltíssimes gràcies per entrar en directe amb nosaltres, i bé, ja tothom pensant en aquest partit de dissabte contra el Calafell. Que vagi molt bé.
Gràcies, Eric. Només una cosa, un últim apunt. Quina llàstima que l'Alcoi busqués el cinquè gol. Francament, per mi, sobrava aquella acció.
Sí,
però bé,
sobretot la celebració de Gonzalo Pérez.
Ho deixo aquí, exacte.
Bé, també
gràcies,
un detall a comentar. Xavi, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
I ràpidament repassem els marcadors de l'Hockey Lliga i la classificació, i tancarem aquest programa d'avui amb els marcadors dels principals equips de bàsquet de casa nostra. Jornada 14 de l'Hockey Lliga amb els següents marcadors: Liceo 5, Voltregà 0, Igualada 2, Reus 4, Sant Cugat 3, Arenys 4, Noia 5, Girona 0, Alcoi 5, Vilafranca 2, Barça 6, Lleida 2 i Calafell 3, Caldes 1. La classificació queda amb el Barça líder amb 40 punts, segona posició pel Liceo amb 33, 31 punts tenen el Noia i el Reus, 27 pel Calafell, 20 per l'Igualada, 19 per l'Alcoi, que puja fins a la setena posició, 18 punts pel Caldes, que tenca aquesta zona de play-off. Els 8 primers classificats, 16 punts pel Voltregà i també pel Lleida. En la zona de promoció de permanència, 12 punts pel Girona, 11 pel Sant Cugat, i baixarien ara mateix directament l'Arenys amb 8 punts i el Patí Vilafranca, que és el cué, amb 1.
És temps de poda. A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil ASA 65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem un altre. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
I en aquests últims instants de programa, com dèiem, repassem els resultats de bàsquet. El grup 2 de la primera catalana, derrota dels Monjos per 82-74 a la pista del Cornellà. A la segona masculina, grup 6, el Casal perdia per 71-60 en la seva visita al Castellet. Al Gelida li tocava descansar. A la segona femenina, grup 1, el Xamba no fallava i guanyava per 68-27 davant el bàsquet Teresianes, cué de la categoria. D'altra banda, a la tercera masculina, grup 4, l'equip dels Monjos B perdia per 9 punts 60-51 en la seva visita als Maristes de Rubí. I al Campionat Territorial de Barcelona, B, en categoria masculina, en el seu grup 1, victòria del Sant Sadurní per 74-50 davant el bàsquet Piera. El Gelida B descansava. Repassarem tota aquesta jornada del bàsquet amb més detall dimecres en aquest Esports 14 amb Cuqui Ronsó, i pel que fa al futbol, a les categories d'àmbit més comarcal, també avui a l'Esports 21 a Ràdio Vilafranca a partir de 8:45 del vespre amb Tito Boada i companyia. Tornem demà dimarts amb més programa. Que vagi molt bé.